Des d'Ecologistes en Acció Catalunya, fa temps que lluiten contra l'ecoblanqueig.
Aquesta actitud laxa i permissiva és la que permet a les empreses recórrer al blanqueig ecològic per vendre més.
Gavi Martínez, escriptor.
Tot el que estem fent són defenses d'urgència, però evidentment la natura és molt més poderosa.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Les falsedats del capitalisme ecològic.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. De Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la periodista i escriptora, la periodista i politòloga Estefania Molina, el periodista i escriptor Gemma Clotet, el politòleg Quim Arrufat i el director de Públic Ferran Espada.
I de què hem parlat fins ara?
S'ha repassat una mica l'estructura i els candidats a la candidatura de Nova Esquerra Nacional, d'Esquerra, que rivalitzarà amb Junqueras per dirigir el partit, i Gemma Clotet ha intentat, el convidat que tenim ja assegut a l'estudi, exregidor del districte de Sarrià-Sant Gervasi, fer una queixa veïnal, però ja no regidor, per tant, Gemma, t'hauràs d'esperar.
Exacte, és la vida.
Bueno, has de passar per les vies...
No t'estiguis, eh? Sí. No, faré una instància al districte.
Exacte. Avui ens acompanya al matí de Catalunya Ràdio, són les 9 i 1, el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, molt bon dia.
I bona festa major, perquè ara comença les festes de la Mercè.
Efectivament, de moment passades per aigua, però esperem que... Doncs,
Que la cosa s'animi.
Això s'animi.
Seran unes festes segures?
Esperem que sí. Jo crec que hi ha un dispositiu sempre molt... molt mesurats en aquest any entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, i en el conjunt dels dies de la Festa Major tindrem prop de 5.000 agents en diferents torns en els carrers de Barcelona per garantir que les festes puguin ser això, una festa ciutadana, una festa popular, i que tinguem, doncs, com podríem dir, la festa en pau.
Vostè fa molt de temps, de fet ho va dir en aquest programa fa uns mesos, que li preocupava molt això de la cultura de la navalla. De fet, és un dels problemes que ara mateix hi ha sobre la taula. Ahir veiem també com la consellera Parlor en parlava. Feien un pla per intentar controlar aquest ús d'armes blanques. És el problema que té més gran ara mateix la ciutat de Barcelona?
No és més la ciutat de Barcelona. És un problema que jo crec que és general. Mira, a la memòria de la Fiscalia General de l'Estat ja es parla també d'aquest tema. Inclús s'atreveixen a parlar d'una explosió delinqüencial com a conseqüència de la proliferació de l'arma blanca. És un tema, jo diria, comú a les grans ciutats d'Espanya i d'Europa. Hem vist també, doncs, algun episodi a França o a Alemanya també d'això. És a dir, aquest fet de la gent que surt amb una navalla a la butxaca en els ambients de festa, però també, clar, evidentment, alguns directament amb la intenció de delinquir.
Intercepten el doble que fa 5 anys. L'última dada que vostè ha donat és de 2.845 armes interceptades l'any passat. Per tant, vol dir que detecten unes 8 armes blanques al dia.
Sí.
D'agressions, quantes se'n produeixen al dia?
Afortunadament, poques. Vull dir, tant de bo no n'hi hagués cap. Clar, aquest és un tipus d'instrument molt d'oportunitat. És a dir, tu surts amb la navalla a la butxaca, potser sí que hi ha algú que ja surt amb la intenció, doncs, de fer un atracament amb l'arma blanca, però altres són en entorns de festa, en entorns de braia, on apareix de seguida aquest instrument. I sempre hem dit nosaltres que una navalla, una ferida amb una navalla, doncs, va de mil·límetres d'una rascada a la mort, que és el que ens hem trobat en alguns casos. I repeteixo, un tema generalitzat en el nostre entorn. Ja repeteixo, no només Barcelona, sinó que hem vist poblacions de l'entorn de Barcelona i en el conjunt de l'Estat espanyol. És a dir, en les memòries de la Fiscalia, ara em referia la memòria del Fiscal General de l'Estat, però les memòries de totes les fiscalies provincials és quasi unànim l'expressió de la preocupació per aquest tema.
L'altre dia parlàvem amb diferents persones i vam entrevistar un testimoni, la Sònia, que ens explicava que havia sortit d'un sopar de Nadal, d'empresa, i pel carrer un senyor s'havia acostat i l'havia apunyalat al cor i al fetge sense cap intenció de robar-li ni res. Ha estat molt fotuda, l'han hagut d'operar del cor i del fetge, ens ho explicava així.
I no em diguis com va ser, però de cop va saltar un noi perquè encaputxat me va agafar de l'esquena i me va fer dos apunyalaments. Un al cor, estic operada del cor, i un altre al pulmó. Que vaig tindre, bueno, una miqueta, estic aquí de una mica de sort.
Clar, jo l'insistia, dic, però va haver-hi un intent de robatori, de dir, no, aquest home només volia agredir. Això existeix? Això està passant a Barcelona? Gent que només agredeix per agredir?
Home, és pràcticament pot passar això. A veure, també vull donar un missatge també d'una certa tranquil·litat, i donar aquest missatge de Barcelona com a ciutat segura, que aquest tipus d'agressions són sempre una excepció, i que esporàdicament es pot produir aquest tema, i de gent que agraï per agraï. Després també hi ha gent, doncs, amb alteracions mentals importants que a vegades, doncs, els porten aquest tipus de comportaments. Però em permetreu que, a més, a les portes de la festa jo faci una crida, això, a disfrutar de la festa, no a patir de la festa. A dir, en una festa que al final acaba congregant acumuladament, doncs, milions, més de 1 milió de persones, perquè entre els aquest any només la festa serà llarga, perquè comença avui i durarà fins al dimarts, doncs esperem, doncs, això quasi és, i evidentment no ens hi podem refugiar, però al final quasi és pura estadística, que pugui haver-hi alguna situació d'aquest tipus de conflicte. Nosaltres plantegem la festa amb la voluntat de que la ciutat disfruti de la festa. Hi ha més de 500 activitats per tots tipus, de totes hores. Llavors el que demanem és que això es pugui desenvolupar en un ambient de pau i de tranquil·litat. I per descomptat, el consell que donem és que tu vagis a la festa amb intenció de divertir-te, no de patir.
Però això de la inseguretat és un peix que es mossega la cua, és a dir, la gent se sent insegura i, per tant, també surten amb armes blanques al carrer per estar més protegits? És a dir, també s'està produint aquest fenomen?
Home, aquest és el discurs que fa la dreta americana. De dir, escolti, no prohibirem les armes perquè hem de deixar que la gent es pugui defensar. Això és una autèntica barbaritat. Si anem amb aquest esperit, doncs malament rai. Afortunadament, aquí l'accés a armes blanques i armes de foc està molt restringit, però, en canvi, doncs, tothom té un ganivet a la cuina. I, per tant, doncs, home, hem de fer aquesta crida, doncs, un comportament convivencial en l'espai públic, i més en ambients festius. També hem de dir que aquestes coses es produeixen sempre que hi ha aglomeracions, que hi ha un ambient de festiu, també incideix també el consum d'alcohol en determinats ambients, que és una de les coses que també hauríem també com a societat de plantejar-nos. Si és necessari sortir de festa, doncs a ingerir les quantitats d'alcohol que s'arriben a ingerir.
L'alcalde Collboni va anunciar fa unes setmanes que es prohibiria dur armes d'aquest tipus en grans concentracions de transport públic. No sé en què es traduirà exactament això, és a dir, què és el que faran?
Home, la legislació en matèria de tenència d'armes és una legislació estatal, per tant, hem de fer complir la norma, demanar a veure si es pot haver algun tipus d'enduriment. Ja saben que aquest és un dels temes que també hem reclamat nosaltres, la modificació de la legislació penal, no pel tema concret de les armes blanques, sinó, per exemple, el tema més problemàtic que tenim des del punt de vista de la seguretat, que són els furts. Doncs, evidentment, la poca resposta penal que hi ha en els furtadors reincidents d'aquestes persones que se'ls detén una i 50 vegades, no? Doncs, per això nosaltres som capdavanters en la lluita per les modificacions. Per un cantó, les modificacions legislatives en l'àmbit penal, però també les de caràcter processal a l'hora de lluitar contra la impunitat que es produeix com a conseqüència del retard de l'administració de justícia, com a conseqüència també de la falta de mitjans.
Perquè què li passa a una persona que porta una arma blanca a sobre? Això és una falta administrativa? És una multa?
Home, ara, en aquests moments, el que nosaltres fem, el que li trobem una arma blanca, li incautem. És a dir, li retirem. Però vam ser també capdavanters, en aquest cas la Guàrdia Urbana, en l'ús de les pales detectores de metalls, i també les incrementarem, i això ja a poc a poc també ho he anat incorporant la resta de policies, començant pel mateix cos de Mossos d'Esquadra. I doncs en aquests entorns de gran concentració de gent, doncs hi hauran controls també aleatoris, evidentment no hi ha cap voluntat d'estar darrere de tots i cada un dels ciutadans que van de festa, només faltaria.
Però per entendre'ns, perdoni, en un gran concert hi haurà controls a l'entrada d'aquest gran concert?
Hi haurà vigilància i controls. Ja sempre dic aleatoris. Evidentment, si hi ha un concert, aquí tenim tres espais de festa molt determinats, que són el Bocatell, la plaça de Catalunya, i el darrere del cementiri de les Coses, el darrere del camp del Barça, on hi haurà concentració de persones, i després hi haurà presència policial que, de manera aleatòria, es portaran aquest tipus de controls.
Vostès, amb la Conselleria Interior, han pactat aquesta setmana recuperar la cooperació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. De fet, es farà un grup d'investigació conjunt. Això vol dir que amb l'anterior conselleria s'havia perdut, s'havia desgastat aquesta coordinació?
No, la coordinació sempre ha existit. Hi ha alguns temes que ens preocupa més, per exemple, també el tema... alguns temes de caràcter operatiu. Per exemple, una de les coses, un dels exemples que nosaltres hem posat i hem reclamat, doncs, les detencions que es fan a través del 112. Doncs hi ha d'haver una intervenció policial com a conseqüència d'una trucada al 112 que hi vagi la policia que està més a prop. Que no passi el que ens ha passat en moltes ocasions, de que tens una patrulla de la Guàrdia Urbana a 50 metres d'on s'està produint el fet, on hi ha la denúncia, i que, en canvi, no se'ns activi. Jo crec que un dels temes que ja ens vam queixar en el passat, jo crec que també a poc havíem anat ajustant. I després, el tema que crec que és important és el poder participar conjuntament amb la investigació de fets especialment greus, com, per exemple, la lluita contra els delictes contra la salut pública, els narcopisos. Doncs aquí que pugui haver-hi una cooperació i, per tant, doncs hem acordat destinar 60 agents de la Guàrdia Urbana i 60 agents del cos de Mossos d'Esquadra en aquests operatius conjunts. La policia ordinària del país és el cos de Mossos d'Esquadra, per tant, és la policia integral, i la Guàrdia Urbana està sempre a disposició d'atendre els requeriments que se li pugui fer per part del cos de Mossos d'Esquadra. El que demanem és que se'ns activi, doncs, de manera de fer més àgil i més eficaç l'acció policial.
Per lluitar, per exemple, contra la multireincidència, també han engegat un pla, no, pilot, per donar assistència legal a les víctimes a través, per això, de l'Ajuntament. Això amb quin objectiu es fa a través de l'Ajuntament?
Això és una prova pilot. Aquí es va crear una comissió no permanent del plenari municipal, en el que van participar-hi tots els grups municipals, i a partir d'aquí també vam convidar experts perquè es fessin les seves idees. I una de les idees que ha sortit és aquesta de l'atenció a les víctimes. És una prova pilot molt reduïda, per tant, en aquests moments també molt limitada en els seus efectes, que veurem també, doncs, aquesta prova pilot, quins resultats es pot donar. Precisament per això, per atendre la víctima i per, sobretot, agilitzar els procediments.
Anem a un torn de preguntes. Ferran Espada.
Sí, jo aniria una mica en la línia del que plantejava el Ricard, en com s'aplica en concret aquesta prevenció respecte a les armes blanques, no? Perquè, clar, estem parlant d'una actuació que és molt generalitzada en la població. És a dir, quan vostè parla de que es faran controls aleatoris, aleatoris vol dir qui, com i a on, no? I qui és susceptible per a la policia, per a la Guàrdia Urbana, en aquest cas, de portar una arma blanca, no? Es parla, evidentment, de les zones de concentració, especialment en les zones d'oci i festiu, però també s'ha parlat de fer aquests controls en el transport públic. Això vol dir que quan anem a agafar l'autobús ens podem trobar una parella de la Guàrdia Urbana o dels Mossos d'Esquadra que ens registrin i que ens regirin i que s'actuï d'aquesta forma?
Seria molt excepcional. Ho hem dit abans, ja, doncs ho acabes de recordar. Aquestes accions les fem on hi ha grans concentracions, on hi ha un ambient festiu, on hi ha activitat molt lligada al consum d'alcohol, en les festes majors. Aquí és on nosaltres concentrem aquesta activitat. No tenim cap intenció de fer una cosa generalitzada de que a les parades d'autobús hi hagi un policia que pugi a l'autobús i que registri de manera indiscriminada ningú, en absolut. Després sí que hi ha una problemàtica en el transport públic. També hi ha hagut en aquests moments un esforç important per part de TMB, d'una nova contracta de vigilància privada que ens ajudi a combatre amb aquest tipus de delinqüència que es produeix en l'interior del transport públic. No lligada necessàriament al tema de les navalles, però, per exemple, el tema dels furts, el tema dels robatoris d'ocasió, i aquí doncs sí que ha d'haver una cooperació entre les forces policials i també la seguretat privada, en aquest cas de TMB.
En qualsevol cas, la seguretat privada queda exclosa, diguéssim, de lo que és el registre, etcètera, etcètera.
Sí, no, evidentment, ells adverteixen. Exacte. Ells adverteixen, requereixen, perquè la funció també, doncs, home, poden allò sancionar en el que es cola. Vull dir, que no, la funció aquesta sí que la tenen.
Correcte, sí.
És més, nosaltres també defensem una col·laboració a través de la formació del sector de la seguretat privada. Jo crec que estem aquí a Catalunya també en sigut capdavanters amb una relació de professionalitat entre les nostres policies i el sector de la seguretat privada, que juga un paper també molt important.
Jaume.
Sí, tinc dues preguntes molt, molt ràpides. Jo recordo que l'exalcaldessa Ada Colau va treure les patrulles uniformades policials del metro de Barcelona. És a dir, avui en dia vas al metro i és veritat que hi ha policies de paisà, però no hi ha una presència de policia uniformada, quan és una cosa que jo crec que genera un cert efecte dissuasori i hi ha molta gent, especialment en determinades hores. I volia preguntar si en aquest pla o aquesta nova col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra veurem policia uniformada al metro, almenys a les estacions, a les grans estacions on hi ha molta gent i molta mobilitat. I la segona pregunta, vostè parlava de fer reformes legals de cara a la multireincidència. si no vaig errat, el mateix partit al qual vostè pertany també té ara el Departament de Justícia de la Generalitat, i li volia preguntar si veurem algun progrés en això, que ja fa molts anys o molts mesos que se'n parla, molts alcaldes, i hi ha una certa preocupació al voltant de la gent que està detinguda permanentment, vostè també ho ha comentat, i si veurem finalment algun tipus de progrés en l'àmbit legislatiu.
Home, hem de dir que vam ser capdavanters de l'Ajuntament de Barcelona en posar sobre la taula la necessitat de reformes legals. És a dir, l'alcalde i jo mateix, l'alcalde, quan no era alcalde, quan era primer tinent d'alcalde, ens hem entrevistat amb els ministres d'Interior i de Justícia per requerir aquest tipus de modificacions. Hem de dir que l'èxit ha sigut limitat. Per exemple, la modificació que es va produir ara fa tot just dos anys s'ha demostrat manifestament insuficient. Però hem tingut molta col·laboració amb altres operadors, amb el Col·legi d'Advocats en el cas de Barcelona, però d'una manera molt important també una relació amb la judicatura, i en aquest cas doncs jo he elogiat sempre el paper impulsor que està jugant la jutgessa de Gana de Barcelona. Per lo demés, aquest tema l'apretarem, el tema de la modificació de la jurisdicció penal, de la legislació penal, i també la agilització dels processos. En aquest cas, doncs, jo crec que la presència d'en Ramon Espalder, que havia estat també conseller d'Interior, doncs ens ajudarà també a fer aquest impuls. I, per descomptat, la relació que hem de continuar tenint i incrementant amb l'Estat i amb els ministeris que tenen la responsabilitat en matèria de legislació. Pel que fa referència a l'altra qüestió, a veure, no hi ha hagut mai una retirada. I a més, en aquests temes sempre estem molt a disposició del que marquen els responsables operatius. En el cas aquest de la lluita contra la delinqüència del transport públic, hi ha hagut sempre una discussió també amb els mateixos uniformats. Si és més important que et vegin que actuïn. Per exemple, dius, escolta, tu posem una patrulla a l'estació de metro de la plaça Catalunya. Evidentment, si tu vas uniformat a la plaça Catalunya, allà no t'atracaran. Ara, qui et diu que no t'ho faran a la plaça Urquinaona? Per tant, hem de jugar amb el doble aspecte de la presència uniformada, que jo crec que té un caràcter absolutament dissuasori, però també les patrulles del que en diem, en el cas de la Guàrdia Urbana, el grup de delinqüència urbana, que aquests van de paisà, perquè són els que poden agafar infraganti a l'autor del delicte. En aquest cas, amb molt de respecte també al criteri dels operatius, però sí que va sortir en la reunió d'abans d'ahir amb la consellera i amb l'alcalde la necessitat d'una visibilització major dels cossos en el carrer, és a dir, els uniformats.
Quim. Bueno, bon dia. Hi ha una distribució, diguéssim, de prioritats a l'hora d'assignar efectius i a l'hora de calcular què es pot assegurar i què no es pot assegurar des d'un concepte de seguretat des de la Guàrdia Urbana o des de la policia en el compliment, tant si són d'ordres judicials com si és de directius o de problemàtiques socials o a la via pública que s'han d'abordar. És a dir, es prioritzen, no s'assignen uns efectius i a vegades no s'arriba o s'ha de manifestar que no s'arriba a poder complir aquella normativa o aquella ordre perquè hi ha massa pocs efectius per això, perquè s'ha abusat massa d'un recamp de... La meva pregunta és, quants efectius destina, o quina és l'ocupació en efectius que destina la Guàrdia Urbana, i si això preocupa, a fer complir les ordres de la justícia en termes de defensa de la seguretat, de la propietat privada, és a dir, en desnonaments. En quin percentatge es veu afectada la disposició d'operatius de la Guàrdia Urbana per a altres qüestions, no? Estem parlant de que ens preocupa molt la seguretat ciutadana, i en canvi s'hi destinen, o almenys visiblement, es destinen molts efectius, molts operatius, moltes hores extres, moltes mobilitzacions de vehicles a fer complir, no, la defensa de la propietat privada, és a dir, de fer efectius els desnonaments que s'insten des de la justícia. Això s'ha valorat? Hi ha algun tipus de reclam de que està desviant molts fons?
No, la policia judicial ordinària és el cos de Mossos d'Esquadra, és a dir, les ordres de desnonament, qui les executa és el cos de Mossos d'Esquadra, i en tot cas la Guàrdia Urbana és un cos auxiliar per requerir els requeriments que pugui fer el mateix cos de Mossos d'Esquadra. No tenim competències en aquest tema, més enllà de lo que és la protecció del propi patrimoni municipal. És a dir, quan hi ha ocupacions de béns de titularitat municipal, llavors s'activa el que se'n diu una actuació, una recuperació d'ofici. I, per descomptat, estem a disposició, doncs, de les indicacions que ens faci el cos de Mossos d'Esquadra, i, per descomptat, si l'ordre està dirigida directament a la Guàrdia Urbana, ens faríem exactament el mateix. Aquí hi ha una distribució de funcions. La nostra vocació és sempre la proximitat, l'atenció a la ciutadania, però els temes que ja requereixen d'un procediment judicial, d'un seguiment de les ordres dels jutges, això ordinàriament ho porta el cos de Mossos d'Esquadra.
I una segona pregunta breu. No para de créixer, diguéssim, el turisme, i un turisme no sempre ni de qualitat ni familiar. Vull dir, un turisme que també es desplaça a Barcelona per utilitzar-ho com a pati de festa, per entendre'ns, no? I això, vostè ha estat parlant tota l'estona d'una inseguretat molt vinculada a les aglomeracions, a la ingesta d'alcohol, a les zones de festa, no? I una mica també a l'ajuntar molta gent que no es coneix entre ella, per entendre'ns, i el turisme aquí té una gran incidència. Quin és el cost per la ciutat en termes de seguretat de l'aposta massiva, o sigui, per un turisme massiu, permanent, constant, i per zones de festa, no? I per convertir el port i convertir tantes zones en zones de festa una mica desvinculades del territori, desvinculades a l'entorn veïnal.
Bé, jo crec que del punt de lligar el problema de la massificació turística és un problema que l'Ajuntament ha posat sobre la taula i s'està portant des d'intentar limitar la presència de creuers, inclús les aglomeracions en determinats punts de la ciutat, coses que hi han fet també altres ciutats. Vull dir que, per tant, aquest és un tema que precisament s'han pres mesures de l'Ajuntament per intentar també controlar aquesta hipermassificació. Ara, jo crec que seria exagerat lligar el turisme a la delinqüència. El que pot lligar-ho és a la congestió i a la concentració humana. I en aquest sentit, doncs, escolta, ja heu vist les mesures que hem pres en tema dels apartaments turístics, que és un tema que està molt d'actualitat. També les mesures que s'estan prenent, doncs, a l'hora de limitar també la presència de creuers a la ciutat de Barcelona, i també d'aquesta aposta que també es fa per un turisme més familiar, i més lligat, doncs, als aspectes més culturals, als aspectes d'un oci més familiar, que no les grans aglomeracions. Jo penso que la qualitat del nostre turisme ha millorat en els darrers anys, i aquesta és la política que crec que hem d'anar seguint.
Estefania Molina.
Sí, hola, bon dia. Miri, aquí a Madrid, on jo visc, hi ha hagut alguns casos realment esfereïdors amb el tema de les armes blanques, i tot sovint jo crec que pensem en el tema de la típica navalla, el ganivet o similar, però aquí s'han incautat o s'han comès crims, delictes, amb material, per exemple, de carnisseria, amb material de llenyataires, és a dir, ens podem imaginar l'envergadura d'aquestes armes. Jo no sé com es pot regular, incautar tot això, perquè no deixa de ser un utensili que fa servir un professional, que un dia un brètol accedeix a això, i per tant pot fer molt de mal a una altra persona. De fet, aquí hi ha hagut entre bandes amputacions, és a dir, coses terribles. Jo no sé fins a quin punt tot això es pot establir un control.
Doncs és el que estem intentant fer, d'establir aquest control a través d'una vigilància de la presència del carrer, i després ser conscients també del que ens importa és també crear una cultura de la no navalla. Penseu que ganivets com els que ara vostè estava explicant els tenim en els calaix de la cuina, no falta ni tan sols anar a una ferreteria, ja no dic amb una botiga especialitzada amb aquest tipus d'armes, diríem, de caràcter més agressiu. Ara hem vist, l'altre dia fa un parell dies, en una ciutat de l'entorn metropolità de Barcelona, que li van provocar l'amputació a la mà d'una dona. Està claríssim que hi ha un component que va molt lligat en entorns de violència familiar, en alguns casos també de violència domèstica, i aquest és el punt en què nosaltres estem treballant. Aquí el que estem ara treballant molt de manera molt decidida és en la presència d'armes en l'espai públic, d'armes blanques en l'espai públic, que són aquests controls en els que ens hi hem referit i que els hem vist en les festes d'arreu del país.
Ja per acabar, deixem preguntar-li per la marxa de Carles Puigdemont. Ja sé que no va ser cosa de la Guàrdia Urbana a l'operatiu, l'atenció l'havia de practicar els Mossos d'Esquadra, però amb totes les càmeres que té l'Ajuntament i les que hi ha per la ciutat, no sé si han pogut seguir el rastre d'on va anar després de l'Arc de Triomf.
Sí, i a més es va comunicar en el seu moment, les càmeres de circulació que hi ha, es va posar de seguida aquest tema a disposició del cos de Mossos d'Esquadra.
I vostès van poder seguir com anava un pis a Barcelona després de sortir de l'acte que va fer?
La visualització va ser en un espai, en una via pública de la ciutat de Barcelona. No entrem en detalls primer perquè no els conec, i després em sembla que tampoc correspon a mi entrar en valoracions de com es va fer. Aquí, quan Mossos d'Esquadra ens va requerir per si hi havia alguna imatge, doncs aquestes imatges es van posar a disposició.
Són les imatges del cotxe que se li va entrar al túnel,
sí,
de la Rovira.
Ah, això mateix.
Però a partir d'aquí, diguéssim, no li consta si hi havia rastre o no.
No, no consta.
No li consta, no ho sap.
No, és que no...
Hi havia rastre o no hi havia rastre?
No em consta d'aquesta...
Si van perdre-li el rastre.
D'aquest episodi, en tot cas, escolti, aquesta és una pregunta que pot fer vostè als investigadors.
Bueno, però si vostè ha vist les imatges...
No, jo les he vist,
No les ha vist. No, home, però a vostè no li consta que Carles Puigdemont, quan entra al túnel de la Rovira, se li perd la pista.
No, a mi li costa que es va visualitzar en un espai concret de l'estat de Barcelona, vostè l'ha assenyalat, com els túnels de la Rovira, i això de seguida es va posar a disposició de qui estava fent la investigació, no pot ser d'una altra manera.
Tenim l'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
Bona festa, jo aquesta és la crida que vull fer, anem a disfrutar.
Sí, no,
anem a disfrutar de la festa.
Gaudirem, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa per la publicitat, però abans, a aquesta hora, com sempre, donem veu a una bona causa i avui saludem el tenor Josep Carreras, que ens parla en nom de la seva fundació. Josep, bon dia.
Bon dia, Ricard. Saps que el registre de donants de medula òssia de la Fundació Josep Carreras ha assolit el 500.000 d'inscrits? Demà dissabte celebrem el Dia Mundial del Donant de Medula Òssia. Amb aquest motiu volem agrair-nos la seva solidaritat. Aquesta xifra ha estat possible gràcies també als centres de donants, a les associacions de donants i pacients, als bancs de sang de cordó umbilical i al Sistema Nacional de Salut i a l'Organització Nacional de Transplantaments. Seguirem treballant per augmentar aquesta xifra i oferir més oportunitats de curació als pacients de leucèmia.
Fundació Josep Carreras.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Sabeu? Així que sortir de la ràdio, me'n vaig cap al súper del Corte Inglés, que he de fer la compra sense falta, i aprofitaré el 50% en la segona unitat que ara tenen en milers de productes d'alimentació, drogueria i perfumeria de les primeres marques. Per exemple, mireu, el salmó fumat El Corte Inglés Selection, que als meus nois els encanta, o el cafè L'Or i, molt important, el detergent Ariel Oxy o Sensitive, que també té la segona unitat al 50% de descompte. Ah, i també aprofitaré per endur-me'n productes Nivea, que després de l'estiu la pell m'ho demana, eh? A més, em passejaré pel Departament de Nutrició i Benestar, que ara tenen un 50% de regal per compres superiors a 15 euros. I després, doncs, m'ho puc gastar en una altra compra en aquest mateix departament. Mira, ja pots venir a descobrir la millor oferta esportiva al Corte Inglés de la plaça Catalunya. A la quarta i vuitena planta hi trobaràs grans marques per l'esport que practiques. Under Armour, Nike, Adidas, ASICS, Bull Paddle i tots els equipaments per passar-ho bé en equip. T'esperem al Corte Inglés de la plaça Catalunya. És un nou espai dissenyat per als amants de l'esport. Bé, això és tot per avui. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau. Catalunya Ràdio.
Has vist la gran capacitat de càrrega i la conducció autònoma de nivell 2 que té el nou Ducato? Aprofita els Pro Days i emporta-te'n un 100% elèctric amb fins a 420 km d'autonomia i Wallbox inclòs. O emporta-te'n un de dies al 100% connectat amb unes condicions excepcionals. Consulta-les a fiatprofessional.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Atención, Cataluña.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La estación radiodifusora.
El 24 de setembre, veniu a celebrar els 100 anys de la ràdio a casa nostra al Palau Robert de Barcelona amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Comencem en aquest moment una feina...
Celebrem junts un segle de veus. Amb actuacions musicals...
La Ludwig van Su, Guillem Roma.
Convidats especials...
Neus Bonet, Antoni Bassas, Albert Tom, Gemma Nierga.
I ràdio, molta ràdio.
El 24 de setembre us esperem al Palau Robert de Barcelona.
Reserveu la vostra invitació a catradio.cat.
Tenim una cita amb la història.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Madrid és gran, molt gran. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Els millors musicals, teatres increïbles, els teus parcs temàtics preferits i els millors hotels. A viatges al Corte Inglés tindràs fins a un 50% de descompte i nens gratis o amb grans descomptes. A més, en exclusiva et regalem dos tiquets d'autobús turístic. Recorreràs la ciutat còmodament mentre gaudeixes les vistes d'una ciutat vibrant. Consulta'n les condicions i reserva-ho amb viatges al Corte Inglés.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses i que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillones hem preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillones, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Escolta, aquests dos cotxes són iguals o és que hi veig doble?
No, un és llarg i l'altre més curt. El que sí és doble és el pla Moves.
Ara pots duplicar el pla Moves a Citroën C4 i C4X elèctrics. El teu Citroën C4 elèctric des de 23.100 euros. El doble és el millor. Citroën. Finançant-lo amb Stellantis Financial Services. Consulta a citroen.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són 10:15 del matí de Catalunya Ràdio. Ara després parlarem de seguida. Avui comencen els actes de la Mercè, on parlàvem amb el tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle. Hi ha una decisió de l'alcalde Collboni que està polèmica de mantenir la missa de fora del programa oficial. I això ha generat moltes crítiques de l'oposició i en parlarem amb Fermín Delgado, que és el rector de la Basílica de la Mercè. Però abans, en plena crisi migratòria, Albert Núñez Feijóo va viatjar ahir fins a Itàlia i va tirar floretes a la política migratòria de Giorgia Meloni. Assegura que Itàlia ha treballat per resoldre el tema, cosa que Espanya diu no ha fet. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia?
És un dels punts portants de la política ara mateix espanyola, la política migratòria. Ara parlem de la política migratòria italiana, que va ser, recordem, que Meloni va pactar amb Albània, que no estava a la Unió Europea, enviar-li sol·licitants d'asil.
Exacte.
Per tant, aquesta és la política que defensaria ara el Partit Popular.
Bé, no ho sabem, perquè ahir Feijóo el que va fer és que es va fondre en elogis al que és el pla migratori de la líder italiana d'extrema dreta, però va evitar tota l'estona concretar quina és l'aposta concreta del PP. Va dir, per exemple, doncs, que Itàlia han reduït un 60% les arribades per mar aquest últim any, mentre Espanya han crescut un 60%, però Feijóo, i li van preguntar diverses vegades, preguntat per si ell aplicaria algunes d'aquestes polítiques controvertides, com deies, de Meloni, com enviar migrants a camps de refugiats a Albània, o si ho defensa, Feijóo no hi va voler entrar, però tampoc ho va rebutjar. L'escoltem.
Yo no vengo aquí a hablar sobre cuestiones, insisto, que no corresponden a mi país, ni a España, ni a mi esfera política de responsabilidad.
Per tant, tot genèric, Feijóo defensant el pla de Meloni, però concretant cap mesura. Feijóo ja té, però, la foto que volia al costat de la primera ministra italiana, i és, Ricard, només una foto, perquè a hores d'ara encara no ha aparegut cap vídeo o cap altra imatge d'aquesta trobada entre tots dos.
Estefania Molina.
Sí, aviam, jo crec que el Partit Popular està intentant rentabilitzar un caldo de cultiu i precisament el CIS, ahir, abans d'ahir, treia una informació, una enquesta on deia que la preocupació per la immigració ha passat del lloc 9 al lloc 1 en només 3 mesos. Per tant, veiem que hi ha una mena de mala maror de fons, que la gent ho comença a veure, una preocupació, quan de fet les dades demostren que des de l'any 2010 la criminalitat no ha deixat de baixar a l'estat espanyol, i si hi ha hagut alguna mena de repunt és pel cibercrim. És més, sempre s'ha de dir, no és un tema de nacionalitat. Si eventualment aquestes persones estan més sobrerepresentades en algun tipus de criminalitat, és per una qüestió de pobresa. Però el PP ha trobat aquest filó, i jo crec que tot això ve alimentat per un context de xarxes socials, tota l'estona bombardejos amb aquest assumpte, etc. Però també hem de ser una mica conscients de quins són els models que estan en el món ara mateix. Aquest model que Feijóo va allà elogiar de Giorgia Meloni no és més que el fet que Giorgia Meloni té uns convenis amb Tunísia, amb Líbia, sí, però també els té amb Albània, on les persones migrades són enviades allà com si fossin caixes de sabates, i, per tant, Albània li gestiona tota la tramitació de sol·licituds d'asilo, el retorna als seus països. Clar, això és bastant inhumà. Ara bé, no només és un tema de la dreta, desgraciadament. També hi ha hagut líders de la socialdemocràcia que estan virant el discurs cap aquí per aquesta preocupació que s'està produint creixent a Europa.
Hem vist... Hem de dir, per això del CIS que deies, Estefania, que si la principal preocupació és quan la pregunta què preocupa més Espanya. És a dir, quan els hi pregunten directament què preocupa el ciutadà, a tu directament, la immigració està a la 8a, 9a posició.
Sí, clar, hi ha aquesta dualitat que també va passar amb el tema de la situació econòmica. A la gent li preguntava, quin creu vostè que és el primer problema? La gent deia, la situació econòmica, sí, i deien, sí, d'acord, i a vostè?
No, el que vull dir és que segurament aquí té molta responsabilitat els discursos polítics, no? I també l'opinió pública, no? Que estem parlant de que la immigració està en problema, que al final ho estem posant en una primera preocupació quan la ciutadania en el seu dia a dia no té aquesta preocupació.
Clar, exacte. O sigui, sí, sí. És això que jo deia, que jo crec que hi ha un tema de construcció de missatge. Estem tot el dia bombardejant. De vegades els mitjans posem el focus, òbviament, no? Que hi ha assumptes que hi estem al damunt, però també les xarxes amplifiquen desinformació, prejudicis, autèntica xenofòbia, que després dius, però, escolti, a vostè a nivell personal això li afecta? No, a mi no. Crec que és un tema de la societat. I aquí és on veiem la construcció d'aquests missatges. Ara bé, això té una empara. No només és Giorgia Meloni o les ultradretes, la socialdemocràcia també està girant a Europa. El primer ministre del Regne Unit, Starmer, també s'ha interessat pels plans de Meloni. Olaf Scholz ha dit que tancaran fronteres o vigilaran fronteres de l'espai Schengen, quan abans d'ahir es criticava que això ho feia Orbán a Hongria. Per tant, hi ha un discurs que també acompanya en aquesta línia, i la pròpia comissió ha emparat els plans de Meloni. Sota aquesta idea, que hi ha dues ultradretes ara mateix a Europa. Una, que apuntala al projecte europeu i és possibilista, que és Meloni. Ella no qüestiona la Unió Europea, vol trobar solucions dins de la Unió Europea per la seva ideologia. I després una altra, que és Orbán, on s'ha ficat Vox també, que són les que desestabilitzen amb aquest tema. Per tant, no només és de vegades, no, són coses de la dreta. Hi ha una construcció institucional que també està afavorint que aquests discursos siguin legitimats, emparats o normalitzats.
Sí, una cosa abans d'anar cap al PP, però una mica en la línia del que plantejava l'Estefania, no? El CIS fins fa uns mesos endarrere donava com a primera preocupació de la ciutadania l'accés a l'habitatge. Ara és la quarta. S'ha solucionat l'accés a l'habitatge? Evidentíssimament que no. Per tant, això vol dir que aquest tipus de sondejos...
Però hem deixat de parlar en primera plana política,
clar,
no?
Aquest tipus de sondejos no estan directament relacionats amb les preocupacions reals de la gent, sinó en funció del discurs polític i del discurs mediàtic. Això crec que és la primera cosa que hem de tenir molt clar. Sobre el debat de si la immigració és bona o és dolenta, escolta'm, la immigració és un fenomen que té, com tots els fenòmens, problemàtiques i coses molt positives. L'estat espanyol, les últimes dades que vaig mirar, tenia un creixement vegetatiu de menys 100.000, o sigui, negatiu en 100.000. O sigui, és a dir, moren 100.000 persones més de les que neixen. Per tant, és evident que ni que sigui per una qüestió purament d'egoisme de sistema econòmic, pues la immigració és necessària. Evidentment, això comporta determinats problemes. I la vinculació amb la delinqüència? La migració l'any passat va créixer un 4% més respecte a l'anterior, van arribar un 4% més de migrants i, en canvi, les estadístiques delinqüencials van baixar. Per tant, no és cert que amb més migrants més delinqüència. Això no és cert. Ja està. És un discurs de l'extrema dreta. Per tant, quin és el problema del Partit Popular? El problema del Partit Popular és que va fer una cosa tan bèstia, que és trencar tot de governs autonòmics amb l'extrema dreta, és a dir, amb Vox, a conseqüència de la seva política migratòria, a conseqüència de no abraçar la política migratòria que li volia imposar Vox i li volia imposar l'extrema dreta. I a partir d'aquí, des de llavors, navega entre dues aigües i no té un discurs massa clar. Per exemple, en el tema de la regularització de migrants, en principi, el Partit Popular és un partit que seria partidari de la regularització de migrants. No té cap mena de sentit que en un estat hi hagin més de 3 milions de persones que no tenen la seva situació regularitzada quan estan treballant, quan estan cotitzant, quan estan amb totes les seves obligacions vigents. No té cap mena de sentit, i el Partit Popular això n'és molt conscient, com a partit d'estat, que se'n diu, no?, de govern que és. I, per exemple, en el tema de la reforma de la llei d'estrangeria, que és una contradicció in terminis, que el Partit Popular a les Canàries estigui reclamant la reforma de la llei d'estrangeria per solucionar la situació que es viu allà, amb la possibilitat de que a la resta de l'Estat es pugui assumir la problemàtica dels menors migrants, i en canvi el Partit Popular s'ha negat a aquesta reforma d'una forma bastant incongruent.
A veure, jo sí i no. És a dir, a mi, si el CIS m'hagués preguntat, el primer problema que jo veig a la ciutat és l'habitatge. A mi m'afecta? No. però la immigració és un cas semblant, però no és només muntat per un discurs al voltant dels interessos de l'agenda de l'extrema dreta, sinó que jo crec que hi ha molta gent que percep que la immigració, dit així, com a problema, està molt mal formulat, però els efectes o la gestió de la immigració a vegades pot ser un problema. I per mi, que a mi personalment no m'afecta la immigració, sí que crec que té un efecte que mal gestionat té un impacte negatiu sobre la meva llengua i la meva cultura. Per tant, no només és un discurs de l'extrema dreta el que està quallant o que li interessa, evidentment, fer servir aquest discurs per progressar electoralment, però una part de la preocupació d'una part de la gent jo crec que és legítima. I aquí vaig a la part del Partit Popular. També jo tinc la sensació que aquesta incapacitat dels governs, diguem, dels partits més centrals, no només Espanya, sinó Alemanya i altres països, en la gestió d'aquest fenomen, provoca precisament la retroalimentació per part de l'extrema dreta. Poso un exemple. Quan el president del govern espanyol va a les Canàries, parla de la gestió del repartiment dels menors que arriben a les Canàries i no se'n surt, un tema d'una quantitat de gent que és a nivell global irrisori, que són uns quants milers de persones que s'han de repartir, i no se'n surt, això dona ales a la gent que alimenta el discurs del perill, del pànic, de la por, de franges de la població. I això no només passa aquí. A Alemanya i altres països, que no estan governats per l'extrema dreta, també estan prenent mesures, a vegades bones, a vegades erràtiques, intentant combatre un discurs o una ideologia, i a vegades no ho fan prou bé. I això ens porta, com deia el Ferran, a països com Hongria abans, o ara, no, perdó, ho deia abans l'Estefania, o Països Baixos, a prendre mesures molt radicals com sortir del sistema europeu d'asil.
Sobre el que deia ara el Ferran, Paula Brugès des de Madrid, el Partit Popular i el govern espanyol tenen pendent una reunió, no?, per posar-se a negociar sobre la immigració i sobre les Canàries, concretament?
Sí, exacte. Aquesta setmana el ministre de Política Territorial oferia al PP tornar a seure per negociar aquest repartiment de menors que hi ha a les Canàries, però aquesta reunió no arriba. El Partit Popular diu que no pensa seure's a negociar si el govern espanyol no hi posa remei. El que vol el PP és que el Ministeri d'Hisenda es comprometi a donar més diners a les comunitats per acollir, i diuen que si això no passa, si aquest compromís no està per escrit, ells no pensen votar a favor de cap reforma de la llei d'estrangeria per obligar, com dèieu, a les comunitats a acollir.
Uh-huh. Quim?
Bé, és que has començat dient que parlaríem d'immigració i n'hem parlat molt poc d'immigració, estem parlant dels que parlen d'immigració. No? Clar, però que aquest és una confusió habitual, no? Estem parlant del discurs públic sobre la immigració i com es disputa el discurs públic sobre la immigració, que ell mateix es retroalimenta la seva, doncs, gravetat, preocupació, etc, i que sí que transcorre, certament, en paral·lel a la problemàtica real o no que comporta la immigració, però moltes vegades no se'n distancia enormement, fa caramboles, torna, puja el número 1, baixa el número 4, sense que el conflicte o el fenomen de la immigració variïn i les polítiques que s'hi apliquin tampoc. Jo crec que hi ha un tema en totes les societats occidentals amb el tema de la immigració, igual que amb altres, com el canvi climàtic, que tenen una cosa en comú, que és que no s'hi veu... I se n'aprofiten, diguéssim, molts discursos populistes, no s'hi veu final. És a dir, no se sap com solucionar-ho. No s'hi veu final en el sentit de com es gestiona una cosa que doncs, continua passant, no? continua augmentant. I això realment dona una sensació de manca de control, de manca de capacitat de governar, de tancar el tema, no? de solucionar-lo, de posar-hi fi en un termini raonable, que inquieta enormement, de forma bastant legítima, diguéssim, al més profund de les reflexions que es puguin fer, no sobre el que a mi m'afecta, sinó sobre el que crec que afecta el conjunt en el futur, no? O què veig que està fora de control en el conjunt de la societat, en la política, en el futur. Llavors aquí se n'aprofita qui vol.
Sí, sí, i políticament. Ja. Estefania.
Sí, em sembla molt interessant el que deia el Jaume, perquè, de fet, jo no ho havia enfocat així, però potser sí que hi ha un tema de... No, per mi la immigració no és un problema, però a nivell de construcció social sí crec que té un impacte per la societat en altres derivades que no només és el benestar econòmic. Potser el que hem d'assumir és que la gent sí que està virant cap a discursos menys integradors cap als nouvinguts, o fins i tot més individualistes, o fins i tot de percepció de que no és un tema econòmic, sinó que és una... perquè de vegades s'aborda per aquí, no? Necessitem immigrants perquè, per sostenir el nostre estat del benestar, sinó que és més un punt de vista cultural. Però sobre el que hi ha hagut aquestes setmanes en voga, que he vist molt que s'ha acusat a Junts i al Partit Popular de ser racistes i xenòfobs perquè no van voler la reforma de la llei d'estrangeria, jo vull matisar una cosa. Aquesta llei, jo no sé si són racistes o xenòfobs, no entraré en la qualitat moral, però va ser una llei ben tombada, aquesta reforma. Per què? Perquè el que pretenia el govern espanyol era tenir capacitat d'imposar-li a les comunitats les quotes de persones migrades si les comunitats no arribaven a un acord, com és el sistema d'ara. L'Estat, el govern espanyol, tenia capacitat d'imposar les quotes sense garantir el finançament. I això és molt important, perquè de vegades no és que la gent sigui racista, és que hi ha unes conseqüències de la manca de recursos de no poder integrar bé aquestes persones. I aquest era el model que proposava Pedro Sánchez. Per tant, de vegades també queda molt bé dir sí, racista, tal, no sé què, però hi havia aquest rerefons, que és precisament el que està dient ara el PP, que és si se'm garanteixen els recursos suficients, jo no tinc problema a rebre aquestes persones. Tant és així, que jo no crec que sigui un tema de racisme, que a Vox li van trencar els governs, al PP li va trencar els governs Vox, perquè el PP s'hi volia acollir gent. És que de vegades tot es fica dins de la batedora, i a mi això em sap greu, perquè llavors queda com... El debat és de bones i males persones. Llavors, quan l'Estat t'imposi unes quotes que tu no puguis assumir perquè no et dona el finançament, aleshores què fas? Les conseqüències són pitjors per a aquestes pobres persones que venen fugint de tot tipus de misèries i per la gent d'aquí que alimenta aquests discursos que estem dient. Insisteixo, era un tema més aviat competencial. I curiosament, partits com Esquerra i d'altres que van de descentralitzadors i autogovern estaven d'acord amb això, amb que l'Estat cada cop tingui més competències per imposar-se a les comunitats i arrenti les mans.
Ferran, sisplau, sí.
Les conseqüències són que estan d'una forma absolutament lamentable a Canàries. Vull dir que no és que desaparegui el problema si no es fa aquesta reforma. Jo estic d'acord que el finançament ha d'anar acompanyat, però si eliminéssim totes les imposicions del govern espanyol, per exemple, aquí a Catalunya, que no van acompanyades de finançament, i ja no et dic els ajuntaments, o sigui, el col·lapse... Faig propaganda. El col·lapse...
Demà TV3 a la nit, tornem. Sí.
Del país seria total si només es fessin les coses que venen imposades i porten el finançament. Però una cosa, jo, sobre el que deia el Jaume, que em sembla molt interessant, moltes vegades parlem d'immigració quan el que estem volent parlar és d'identitat. I en aquest sentit, bueno, jo crec que no podem acabar el programa dient molt bé l'impacte de la immigració sobre la cultura, la llengua catalana, etc, però aquesta mateixa setmana el sindicat de manters ha explicat les immenses dificultats que tenen per accedir a cursos de català. Cursos de català que, durant l'última dècada del procés, ha depengut especialment de Junts i en l'última etapa d'Esquerra Republicana, partits independentistes que no posen a disposició d'aquests migrants que impacten sobre la cultura de la llengua catalana les eines necessàries per poder aprendre la llengua catalana.
I
és una contradicció brutal.
I no només és un tema de les administracions, i soc molt breu, és de la gent. És a dir, molts catalans, quan veuen una persona que els sembla que és de fora, a on sigui, es posen a parlar en castellà. És a dir, jo visc a Catalunya, parlo català, jo no vull parlar castellà mai i no parlo mai castellà i mai m'he trobat cap problema. I és més, moltíssima gent, que molta gent el tòpic diu que no t'entendrien, t'entenen perfectament. Per tant, és cert que l'administració pot fer més, i aquest és un cas molt greu, el que tu has dit, però la gent també pot...
I un últim, molt ràpid. Sobre els temes de percepció...
Deixa'm dir que aquest soroll que se sent, no crec que sigui una missió d'Albert Batlle, després de l'entrevista que ens ha enviat aquí a unes persones que estan fent unes obres, uns forats de venir algun embús, aigües de Barcelona, ho dic perquè tothom tranquil, no es cap terratrèmol, se sent. Digues, Ferran.
Només un petit apunt sobre els temes de percepció. L'última enquesta de la Unió Europea sobre migracions indica una cosa molt curiosa, que és que la preocupació per la immigració creix més en els països que menys immigració tenen. És a dir, en els països amb menys immigració és on més preocupació sobre la migració hi ha, no? En canvi, països que poden tenir molta problemàtica al respecte, però que ja estan molt més acostumats a tenir àmplies capes de la societat amb migrants, que també hauríem de començar a dir quan, o sigui, des de quan s'és migrant i quan es deixa de ser migrant, no? Perquè al final tenir un veí racialitzat és automàticament tenir un veí migrant? Bueno, no sé, igual aquest veí racialitzat fa 30, 40, 50, 60 anys que està aquí, no? Quan deixa de ser? És primera generació, segona generació, tercera generació? Vull dir, quan comencen a deixar de ser migrants?
Són bones preguntes. Són les 8, les 9 i 48. Tenim incidència a Rodalies. Aina, què ha passat?
Bon dia. La línia R3 de Rodalies continua interrompuda la circulació entre Mollet i Parets del Vallès per la presència d'un cadàver a la zona de vies. Hi ha servei alternatiu per carretera, però a la resta de la línia la circulació és fora del seu horari habitual.
I pel que fa al temps, també està plovent. Ara ha fluixat una miqueta, però fins ara intensa vent, Dani Ramírez, a Barcelona,
patac,
almenys.
Patac d'aigua, eh? Caigut de cop i volta aquelles galledes, eh?
Sí,
sota un paraigua ni et salves, eh?
Sí, sí.
Però, de tota manera, compte, perquè ja són tres persones que us heu com preocupat de dir, oh, com està plovent, on estan inundats. No, justament, la zona de màxima plujada de tot Catalunya és entre el Baix Llobregat i Barcelonès, ja està pujant cap a la zona de Montcada, Mollet, sud del Vallès Oriental, sud del Maresme, per tant, Montgat, Tiana, ben aviat un bon ruixat, i anirà parant a l'àrea de Barcelona. Pensem que han caigut de cop i volta uns 15-18 litres per metre quadrat, i per tant, doncs, això ha fet una sensació d'aiguat. Durant tot el dia anirà repetint aquesta possibilitat de pluges fortes a la costa prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Tenim aquest avís activat del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o en 24 hores que es puguin acumular 100 litres. De moment només ha plogut l'Hospitalet de l'Infant amb 42 litres, on han caigut el Baix Camp 26 a Vinyols i els Arcs. Per tant, plou a Barcelonès, puja cap al sud del Vallès, puja cap al Maresme sud, però de moment no és una situació d'aiguat tot el dia, seran intermitents.
Molt bé, gràcies, Dani. Estarem pendents de la previsió del temps. Gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
Ara parlarem també del que està passant a Barcelona amb el marc de les festes de la Mercè. Hi ha una nova polèmica perquè l'alcalde Collboni ha decidit no posar en el programa oficial la missa de la Mercè. En parlem després de la publicitat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A punt per dir sí?
Yes.
Prepara't per a una nova experiència i digues yes al nou Opel Corsa Yes Edició Limitada per només 99 raons. També disponible en híbrid i elèctric. Més informació a opel.es.
Madrid és gran, molt gran. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Els millors musicals, teatres increïbles, els teus parcs temàtics preferits i els millors hotels. A Viatges al Corte Inglés tindràs fins a un 50% de descompte i nens gratis o amb grans descomptes. A més, en exclusiva et regalem dos tiquets d'autobús turístic. Recorreràs la ciutat còmodament mentre gaudeixes les vistes d'una ciutat vibrant. Consulta'n les condicions i reserva-ho en Viatges al Corte Inglés.
Tenim amb nosaltres el Pedro, membre del moviment hippie. Digue'ns en què consisteix aquesta forma de vida.
Ser hippie va molt més enllà d'un mateix. D'alguna manera transcendeix l'aspecte materialista i se centra en un pla més naturista.
I aquest rasca que portes?
Ah, és un rasca Flower Power. És que sóc hippie, però no tant.
Nou rasca Flower Power de l'11. Amb premis a l'instant de fins a 120.000 euros i molta diversió. Rasca Flower Power de l'11. Dona una alegria a l'esperit.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
012. La millor resposta.
On vas amb aquesta carpeta?
A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Ai, no sé què demanar. Gelat o refresc?
Sempre hi ha una tercera opció, granissat.
En un país amb tantes possibilitats, sempre en tens més. Tria entre gasolina, híbrid o elèctric. Aprofita ara les ajudes del Pla Moves en tota la gamma d'elèctric Citroën. I emporta't el teu Citroën C4 des de 20.800 euros. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Emília Romagna.
Univers MotoGP.
37 anys seguint el Mundial, 10 temporades transmetent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Guàrdia, amb Enric Calpena.
En molts pobles prehistòrics, el canibalisme va ser una pràctica molt comuna que va jugar un paper fonamental, espiritualment i com a font d'alimentació. En algunes cultures, l'antropofàgia era un acte d'amor i de compassió. En altres circumstàncies d'extrema necessitat, el canibalisme també era acceptat per una simple qüestió de supervivència o com l'acte final de cruents enfrontaments violents. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Asfixiada per les normes.
El meu deure a la vida és dirigir els destins d'aquest imperi. I el teu deure només és representar-lo.
Símbol del desig de llibertat total.
Saps prou bé que jo som millor.
La gent parla de vos.
Si te'n vols anar, no seré jo qui et retingui.
Isabel d'Àustria és l'emperadriu rebel. A la plataforma 3CAT i a TV3 és la gran pel·lícula d'aquesta nit.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5 minuts seran les 10 del matí. A Barcelona avui comencen els actes de la Mercè i la decisió de l'alcalde Collboni de mantenir la missa fora del programa oficial ha generat les crítiques de l'oposició. Sobretot perquè inicialment l'ofici religiós s'hi havia inclòs al programa, però poc després l'Ajuntament va atribuir-ho a un error tècnic i va demanar que l'eliminessin tant de la web com també de les reimpressions del programa. A aquesta hora podem saludar Fermín Delgado, que és el rector de la Basílica de la Mercè. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia a tothom.
Els ha sorprès la decisió de l'alcalde Collboni?
Home, doncs sí, ens ha sorprès a tothom. A mi el primer... Considerava que la política d'aquest ajuntament iba a ser una miqueta diferent a l'anterior. I, bueno, mire, permíteme explicar un poco mejor en castellano con más precisión, porque no quiero meter la pata en esto y quiero ser preciso. Nosotros ya hace meses preguntamos al ayuntamiento si tenía pensado incluir la misa mayor dentro del programa oficial de actos y nos dijeron pues que bueno, que era demasiado pronto, querían hacer una transición pausada, tranquila, de la política del anterior ayuntamiento a la política de este, tal. Bueno, pues lo asumimos, que vamos a hacer con resignación cristiana, lo asumimos. Pero bueno, fue para nosotros una sorpresa feliz y alegre, pues el ver que bueno, que una vez que la señora Colau se marchó, yo no sé si esta fue una casualidad o no, que la señora Colau se va y de repente pues aparece en el programa oficial de fiestas pues la misa, ¿no? Hombre, pues qué bien, pero claro, al día siguiente o los dos días pues aparece la contranoticia oficial de que aparentemente ha sido un error técnico. Yo no sé qué entienden por un error técnico, ¿no? Mm. Pero bueno, pues claro, es que te deja como marcado públicamente, ¿no? Porque es como un... Yo a lo mejor la intención no era esa, pero es como un... Al final el efecto sí es un desprecio, ¿no? De decir, hombre, pues mira, a propósito, conscientemente, pues mira, quitamos la misa mayor en una fiesta que tiene una tradición y una historia que también tiene un ingrediente importante religioso y tradicional, pues bueno, pues lo eliminamos. Hombre, pues quedamos un poco pues públicamente marcados, ¿no? No merecemos salir en el programa de actos. Cuando, por ejemplo, tengo aquí el programa y aquí aparece de todo. La Fumiga, Mayra Andrade, Habaneres de Jaime Orozco... no sé, Martín Suet y la Orquesta Sintomática...
Sí, pero m'està parlant de concerts...
Sí, però apareixen en el programa.
Sí, però vostè veu algun tipus d'actes d'alguna altra comunitat religiosa?
Bueno, yo no lo sé. Cada vez que hay algún tipo de actividad religiosa en, bueno, o sea, la comunidad musulmana, la comunidad judía, la comunidad budista...
Sí, però veu algun acte en el programa de l'Ajuntament?
Hombre, yo no sé. Yo creo que la fiesta de la Merced es esencialmente católica. No sé si los musulmanes la incluyen en su programa. De fiestas anuales, o los judíos.
No, jo diria perquè, en tot cas, Collboni els va comunicar amb carta a totes les comunitats de fet religioses que havien demanat que no inclourien actes litúrgics en el programa de festa major.
Bueno, pero por eso mismo le digo que fue para nosotros una sorpresa muy agradable el ver que sí que aparecía. El problema está en que a los dos días desaparece de nuevo, además con un comunicado, pues en fin, Y yo no entiendo por qué hay que continuar con la política de la señora Colau, que comienza en el 2015. No sé, es un dogma de fe, hay que continuar siempre así, es la política de hechos consumados, cambiamos la tradición, cambiamos las costumbres, y esto tiene que estar así, no se puede cambiar de ninguna manera. Hombre, pues yo entiendo que no, se pueden cambiar las cosas, para bien y para mal. No sé, yo pienso que esto no ofende a nadie, es una fiesta, la Merced, se puede llamar la fiesta de otoño, la fiesta de las culturas, pero no es la fiesta de la Merced, por algo se llamará así.
Sí, el que diuen l'Ajuntament és que ho fan per garantir la llibertat religiosa.
Y usted me dice que si se publica la misa de la Merced se coarta o se condiciona la libertad religiosa. A mí me parecería muy bien que en el programa del ayuntamiento apareciera cualquier actividad pues que la comunidad musulmana realice en el contexto de estas fiestas o en la judía. A mí no me molesta lo más mínimo. Fenomenal, que aparezcan. Es que estamos en un estado confesional y aquí lo que se pretende es hacernos creer que estamos en un estado laico. Y eso no es así. Se cambia la Constitución y entonces, pues bueno, pues asumimos el modelo francés, que ya vemos también cuáles son sus consecuencias, ¿no?
¿Quiénes consecuencias?
Bueno, pues las consecuencias pues de un laicismo que al final crea un vacío que se cubre pues con otro tipo de confesiones. La principal confesión religiosa en Francia no es el cristianismo, es el islam, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, también estamos viendo que el número de conversiones de personas...
¿Té dades d'això?
¿Eh?
¿Té dades d'això?
Sí, hay datos de eso.
O
sí,
diu, sí, per la seva percepció, diguéssim.
No, no es la percepció. Hay estadísticas. Evidentemente no las tengo a mano. Uh-huh. Y también el número de conversiones de personas adultas al cristianismo. Aunque pueda sonar para algunas personas pues una cosa escandalosa, pues sí. Aumenta el número de conversiones.
Clar, però
es que
però
no estamos
cas,
en un estado laico. Si no quiero llevar el terreno a algo que no es real.
Clar, però
no
si fos així, aquí el principi seria de llibertat religiosa, no? Que cadascú
sí,
pogués...
Sí, muy bien. Y no cuarta